misteriosa.
Avui anem a tractar d'un tema que alguna vegada l'hem comentat, però ara ja amb evidència. L'evidència de Leonardo Montserrat. Oh, i com ho podeu saber? Com teniu aquesta evidència? Però a través dels seus quadres. A través de quadres com la Gioconda, com la Verge de la Roca, com el Sant Jeroni, com l'Anunciació. Per què? Perquè surt Montserrat. I surt la flora de Montserrat. Per parlar d'això tenim un analista, historiador, el Josep Lluís Espejo. Bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, tu vas ser el primer que vas comentar, vas descobrir amb articles d'investigació que Leonardo va estar aquí a Catalunya i a Montserrat l'any 1481, el 1483, que va ser els anys perduts de Leonardo, que va desaparèixer de Milà i de Florència. I després va estar l'any 1504. I que va anar a Montserrat a aprendre alquímia i es va enamorar de la muntanya de Montserrat. Quines són les evidències que tenim de la seva presència a través dels quadres?
Bé, bàsicament, els seus quadres. És a dir, la muntanya, apareixen diversos paisatges que es podem relacionar fàcilment amb la muntanya de Montserrat. Apareix claríssimament en dos, almenys dos dels seus quadres, el cavall Bernat. Apareix també les coves de Montserrat.
El Sant Jeroni, t'estàs referint al quadre
el Sant Jeroni. I també a la Verge de les Roques apareix el cavall Bernat.
O sigui, al quadre Sant Jeroni apareix...
El cavall Bernat i amb molta claretat.
Quan el va pintar?
El 1481, sobre el 81.
Aquest... Que va ser el primer any que va estar ell aquí.
Sí. I és més, jo penso que ell va poder venir aquí en part per pintar, com a pintor, per un encàrrec que li van fer. I jo penso que l'encàrrec podia haver sigut el Sant Jeroni.
Però ell tenia un oncle, un de la família que vivia a Barcelona.
Va tenir un besavi, bueno, un germà d'un besavi, que va viure a Barcelona i va morir a Barcelona el 1406. És que va ser 40 i pico anys abans que ell nesqués. Sí. Però, de totes maneres, això vol dir que podia tenir un vincle aquí a Barcelona.
Tenim que el Sant Jeroni, un quadre del 1481, apareix el cavall Bernat.
El cavall Bernat. I apareixen també els tres cims que caracteritzen a Montserrat, apareixen també a la Verge de les Roques.
Un quadre que hi ha dues versions, el de París i el de Londres.
Sí. El primer, el de París, és més heretge, perquè apareix el Sant Joan amb primacia sobre Jesús, perquè de fet qui està, l'àngel està assenyalant a Sant Joan, no a Jesús. I després el de Londres, que és modificat per fer-ho més canònic, més ajustat als evangelis.
I què és el que apareix allà, de Montserrat?
Bé, en relació a la meva investigació, he trobat un... Bueno, no jo, voldria deixar-ho clar. Una persona que es va posar en contacte amb mi, que es diu David Vilasís, que és una persona, un naturalista i fotògraf aficionat, em va enviar un correu un dia i em va dir... José Luis, he trobat una cosa molt interessant. En primer lloc, havia trobat una sèrie de simetries en quadres de Leonardo que realment podien tenir missatges amagats. Sí. Llavors vaig quedar amb ell a Barcelona un dia i mirant els quadres, va veure un, que és aquest, la Virgen de las Rocas de Londres, i em va dir, aquesta flor que hi ha aquí, al costat de Sant Joan, precisament, jo la reconec fàcilment. Jo sé quina és. Em va dir, això és una Ramon de Miconi, que és, en termes populars diu l'orella 2. Aquesta Ramon de Miconi és una flor que és endèmica de Catalunya i concretament de Montserrat. Si realment és una Ramon de Miconi, aquí tindríem la prova definitiva. I al costat hi ha també un tipus de narcís que és també característic dels Bages i d'aquesta zona de Catalunya. És a dir, tenim dos flors associades a Sant Joan, que és el personatge central del quadre.
Bages, Manresa.
Bages, sí. Que d'alguna manera són endèmiques de Catalunya. I per més inri, per dir-ho d'alguna manera, la Ramon de Miconi creix només en les roques. És una flor de roques.
Per això la va posar a la Verge de la Roca.
Podia ser, perquè és una flor...
Un missatge.
Sí. Per exemple, si tu mires un llibre molt important dintre de la botànica catalana, que és el discurso renovado de Pius Foniquer, la Ramon de Miconi apareix a la portada. juntament amb dos o tres flors més. És una de les més prototípiques de Catalunya, és una de les més representatives de Catalunya, la Ramon de Micone. Suposo que en aquella època ja es coneixia i tenia fama.
Escolta, el Verge de la Roca i la va pintar a l'any...
No, bé, hi ha dos Verges de la Roca.
La de París.
La de París, que la va pintar sobre 1483, i la de Londres, que la va pintar a començament del segle XVI, que podia ser sobre el 1505-1506, que això seria després del segon viatge que va fer a Montserrat.
Perquè, i en quina dels dos apareix, la Ramonda?
Apareix a la de Londres.
Que és la primera, el 1483.
Mentre que la de París apareix un margalló, que també és representatiu d'aquesta zona. No tant, també n'hi ha a Itàlia, però és molt més representatiu.
Sí, Margalló hi ha a Itàlia, però la Ramon de Micone només es troba aquí. I em sembla que a Escòcia, o a Irlanda.
No, la Ramon de Micone es troba aquí
i hi
ha una planta similar
a on?
De la mateixa família que es troba als Balcans.
Als Balcans, sí.
A la zona de Sèrbia, Albània i Grècia.
Sí, o
sigui... Però que no és igual,
A veure, en aquella època no existien postals. No existia el cinema, no existia el vídeo, no existia la tele. Per tant, Leonardo tenia que haver-ho vist.
Oh, tant,
per reproduir-la tan perfectament.
Però és que a més és una planta que és, només creix a les roques, i com es diu, i com va de roques aquest quadre, és que no podia haver una planta millor. A més, és una planta... per què he reconegut... el David Vilasís va reconèixer que era una Ramon de Micone per tres aspectes fonamentals. Primer, per la fulla, que és molt característica. Ja el mateix nom popular de la Ramon de Micone, que és Orella 2, és molt expressiu, perquè si mirem el quadre veiem que s'assembla realment una orella 2, no? És lobulada i com una espècie de cazoleta, no sé, ho dic en castellà perquè no sé dir-ho en català, no?
Sí.
D'altra banda, la flor, que és molt similar, no?
Sí.
I per últim, i és el més definitiu de tot, és el fruit és idèntic al de la Ramon de Micone. Jo he estat investigant altres plantes que se podrien assemblar, per exemple les campànules, les campanetes, no? Sí. Que es diu popularment, i hi ha una que es diu Campanula muralis, que també és dels Balcans, que s'assembla moltíssim de manera al quadre, però que, en canvi, en la seva flor, el seu fruit no té res a veure. És a dir, en el quadre apareix tant el fruit com la flor. És una manera que tenia Leonardo d'assegurar-se de que nosaltres, de qui fos, podria interpretar el quadre i identificaria la planta. Identificant la planta, estàs identificant el lloc.
Era molt perfecte,
sí.
Leonardo, la seva pintura.
Sí.
No era un Picasso, era ell, bastant
ell,
millor.
Ell va fer moltes làmines de flors,
sí.
I cada quadre feia molts estudis previs, fins i tot dels més mínims detalls.
Era bo.
Incluint-hi també la botànica.
Després hi ha un altre quadre, la famosa Gioconda, hosti, que és un paisatge que es veu que està fet des de Martorell.
Sí.
Surt Montserrat.
Això és un
i el quadre, i el pont del diable i tot.
Aquí, curiosament a la Gioconda, l'element definitori del quadre és el pont de Monistrol de Montserrat.
Quin any la va fer la Gioconda?
El 1506, un any després d'aquesta Verge de la Roca de Londres. I aquí també posa un element definitori per identificar el lloc. És com si d'alguna manera Leonardo no volgués que se sapigués on era el lloc, si no fos només pels iniciats, pels que realment saben llegir la simbologia oculta i els signes ocults en els seus quadres. A la Gioconda apareix aquest pont, que és idèntic al de Monistrol de Montserrat, i apareix també una altra sèrie de símbols que amagats, que va descobrir el Silvano Vincetti un 72, que a sota del pont, curiosament, el que dona idea de la importància que té el pont en el quadre. Aquest 72 també té una llarga història al darrere, perquè això l'associa pues, amb un personatge amb un escriptor que es diu Sant Agustín d'Hipona, que ell va llegir i que parla d'una sèrie de missatges ocults. Aquest 72 està parlant dels 72 pobles que es van repartir pel món després del diluvi. D'alguna manera està parlant de que aquest quadre és un missatge universal. I que aquesta figura, que és la Gioconda, representa també el que es diu l'etern femení, que és una espècie de missatge en el qual vol expressar la importància que té la deessa com a gran símbol universal de renaixement, de tot el que és la fertilitat, el que és... lo que un gran iniciat, com Eduard Eixuré anomenava l'éter femení.
Sí, sí, que ell ho vinculava també a la mare natura,
la fertilitat,
sí. La fecunditat de la terra, l'úter,
sí, la vida.
Sí, llavors és curiós, i com això també està vinculat a l'aigua, és curiós que això ho posés a sota un pont on passa un riu.
Sí,
no és casual tot el que va fer
Leonardo. Aquest pont és l'element central del quadre, curiosament.
I al fons surt Montserrat.
Ara
estem parlant de la Gioconda, del famós quadre que hi ha al Louvre, que quan vas allà no pots ni apropar-te a tantes centenars i centenars de persones i tots japonesos fent fotos.
Jo penso que Leonardo posava aquest tipus de senyal, de signes, perquè la gent que realment podia llegir-los es quedés amb el missatge ocult que hi ha en aquests quadres.
I ell va fer un quadre que era l'Anunciació. Quin any el va fer?
Oficialment està fet el 1475, però després va ser retocat.
Vale. I allà amb l'Anunciació també surt una petita finestreta amb la presència de Montserrat, no?
Sí, entre dos xiprers, curiosament.
Dos també... copresos.
Xiprers. Xiprers, en castellà.
Xiprers. I en català és coprés.
Bueno, entre dos xiprers apareix la muntanya de Montserrat, novament. També apareix a la ciutat de Barcelona, amb el far.
Amb el far de la Barceloneta?
No, un altre far anterior. Ah. Quan es va començar a construir el port de Barcelona, que va ser el 1477, que va ser 4 anys abans de la seva primera visita, i curiosament allà apareix en construcció. Apareix en construcció en el quadre de Leonardo de
l'Anunciació. El far de Barcelona.
Apareix el moll de Barcelona. Es va començar a construir el 1477 i en el seu quadre apareix en construcció. Al fons, en una illa que havia de ser la illa de Mayans, que existia realment, hi havia un far. Aquest far, jo penso, oficialment no existia cap far. Però, a veure, estem parlant de Barcelona. Allò és Barcelona perquè, pues, ho sé perquè ara mateix estic veient a l'església del Pi, que es veu ahir. Al lluny, no? I allà apareix també l'església del Pi. I per què sí que l'església del Pi? Per la forma que té la seva torre, una forma octogonal i truncada. Aquest tipus de torres no es feien a Itàlia, excepte al sud, excepte a la zona de lo que és Sicília. Seria aquella zona on es pot trobar alguna església així. Però a lo que és la Toscana no es troben esglésies així, amb torres truncades i octogonals, que són, d'altra banda, característiques de Barcelona.
L'octògono ja saps que és una geometria templera, de sabidoria, de coneixement, de transcendència cap al més enllà.
Sí, és curiós perquè aquí no es posaven punxes a les torres.
Escolta, Josep Lluís Espejo, tu ets un pou de sabidoria, de coneixements, Així Leonardo, que va estar aquí el 1481, 1483, 1504, després de cada viatge, va i munta i dibuixa, pinta un quadre. En el cas del 1481, fa Sant Jeroni. En el cas del 1483, després d'estar aquí, fa a la Verge de la Roca, no? I amb el tema de la Gioconda, ella està aquí l'any 1504, oi? I a l'any 1506 fa la Gioconda.
Sí, i també la segona versió de la Verge de les Roques, que està feta sobre aquesta època.
La de Londres, 1500,
la de Londres, sí.
1505.
Que és on apareix la Ramon de Miconi.
A l'any següent està aquí. 1504 va ser aquí. A 1505 fa la versió de la Verge de la Gioconda, de la Roca. La versió, podríem dir, més religiosa, més
canònica.
Més ortodoxa, sí. I l'any 1506, l'altre, fa la Gioconda.
Fa la Gioconda, sí. D'alguna manera, la visita a Montserrat li va suposar a ell pues, un gran... no sé com dir-ho. El va impressionar, un gran impuls vital. No? Li va canviar la vida. Estic convençut, li va canviar la vida.
Sí, segons informacions que es tenen sobre l'alquímia, aquests artistes es basaven... molt important amb el pol·len de les plantes per fer els colors. I ell estudiant alquímia a Montserrat i a on podia, perquè ja se sap que ell també era alquimista, ell es fabricava els seus colors.
És possible, i és un tema que avanço aquí i que estic investigant, que ell anés a Martorell, des d'on va fer prendre l'esbós que li serviria per fer la Gioconda, per buscar plom. Plom que feia servir per fer el color blanc i el color de base dels seus quadres. Perquè al costat d'on ell va pintar, va dibuixar el paisatge de la Gioconda, a menys d'un quilòmetre hi ha unes mines de plom. Ah. Jo estic convençut que podia haver anat allà precisament perquè anava a buscar plom. En aquella època, bueno, aquestes mines de Martorell s'exploten des de l'època dels romans. I no calia ni tan sols comprar-lo, és que es trobava arran de terra, es podia agafar allà, no? I d'altra banda està a 2 o 3 hores en cavall des de, Montserrat. És molt possible que anés a Martorell precisament això, a buscar plom. I un altre tema molt interessant, el senyor del castell de Rosanes, que està allà al costat de Martorell, era de la família Requesens, Lluís de Requesens. Ell, el 1504, va visitar el castell de Salses. Mm. I resulta que l'alcaid del castell de Salses era el fill del Lluís de Requesens. Cosa que també és una gran casualitat.
Tots estan relacionats.
Estan relacionats. No m'estranyaria que anés des del castell de Salses després a Martorell, perquè va conèixer l'alcaide d'allà del castell de Salses, i que d'alguna manera li va donar una, com dir-ho això, un salvoconduit per anar allà a Martorell i conèixer el seu pare.
Això és el que ens està revelant l'historiador Josep Lluís Espejo. Uh-huh. Moltes gràcies pels teus coneixements.
Gràcies a tu.
I per transmetre'ls. Amics, això ha estat un espai, un esgraó més, podríem dir, dintre del Codi Da Vinci a Catalunya.